van fer història.
Al llarg de la història, els humans hem estat capaços de fer grans gestes i aconseguir grans objectius. Hem construït edificis meravellosos, hem fet viatges impossibles, hem avançat cap al coneixement i la saviesa, hem salvat milers de vides inventant vacunes i fent cirurgies supercomplicades. Però, d'altra banda, la humanitat també ha estat capaç de cometre les atrocitats més terribles que es poden arribar a imaginar. I entre els casos més horribles de tots, hi trobem la dictadura dels nazis, que van ser culpables d'una de les èpoques més fosques de la humanitat.
Avui us parlarem d'una dona catalana que va caure a les seves mans i que va patir moltíssim, però que no es va rendir i se'n va sortir. Va aconseguir sobreviure al camp de concentració de dones de Ravensbrück, a Alemanya, on els nazis van assassinar més de 50.000 persones. Va ser una dona forta, decidida i sempre solidària. Una dona que va ser un referent i un testimoni de totes les dones que van lluitar a la Guerra Civil Espanyola i a la Segona Guerra Mundial. Una dona que va fer història. Sabeu de qui estem parlant? De Neus Català i Pallejà.
Fa poc més de 100 anys, concretament el 7 d'octubre de 1915, una parella de camperols d'un poblet del Priorat, anomenat els Guillemets, van tenir una filla. Ella es deia Baltasar Català i ella Rosa Pallejà, i a la nena li van posar Neus. Vivien en una caseta al mig del poble i anaven a treballar al tros. Com que no tenien grans terrenys de cultiu, feien de jornalers treballant per altres pagesos. Ajudaven a la vinya, a l'olivera, als ametllers o al que toqués.
La menuda va començar de seguida que va poder ajudar la mare amb les feines de casa. Anava a buscar aigua a la font, rentava la roba al safareig i la pedaçava quan calia, cuinava i netejava. També ajudava el pare en les feines del camp, especialment en el temps de la collita i la verema. Per a ella, tot allò era com un joc, i li agradava molt feinejar al costat dels seus pares. Era una nena molt treballadora i tenia molt de caràcter. Podríem dir que era força tossuda, quan se li posava una cosa entre cella i cella.
Encara ets massa petita per cosir. Deixa l'agulla, que prendràs mal.
No, et vull ajudar. Ai!
Què? Ja t'has punxat?
No! Ha sigut un aire d'alegria.
Però si et surt sang del dit, t'has fet mal?
No, és sang d'alegria.
Als 5 anys va començar a anar a l'escola. I tal com es feien les coses abans, nens i nenes no compartien la mateixa classe. La societat era molt masclista i els nens rebien una educació més completa que les nenes. A elles només els ensenyaven a llegir i escriure, i després aprenien el que se suposava que havia de fer una dona, les labors de la casa i resar el rosari. Per sort, a l'escola dels Guillemets hi havia una mestra que pensava diferent. Es deia Pepita Hugues, i ella va decidir que les nenes havien de rebre la mateixa educació que els nens. Per això també els ensenyava matemàtiques, àlgebra i altres assignatures.
En aquell temps, les classes s'havien de fer obligatòriament en castellà, però, tal com hem dit, la mestra Pepita pensava diferent, i en això de la llengua, també. Just després de fer la classe en castellà, explicava cada lliçó en català. Estava segura que si s'adreçava als infants en la seva llengua materna, aprendrien les coses més fàcilment i amb més ganes. I tenia molta raó. Quina sort que va tenir la Neus de tenir aquella professora!
El caràcter de la Neus sempre va ser inquiet i rebel, però sobretot tenia bon cor. No podia suportar les injustícies. Ho observava tot i reflexionava sobre les coses que no li agradaven.
Mare, és just que us donin tan poc amb el fart de treballar que us feu?
Ai, filla, què vols? Tota la vida ha estat així.
Doncs no ho serà sempre.
Quan la Neus tenia 14 anys, va deixar els estudis i es va posar a treballar de valent. El Priorat és terra de vinya i de vi, i al camp sempre hi ha feina, sobretot en temps de la verema. i ella es va adonar de seguida que els homes cobraven més que les dones, encara que feien la mateixa feina. Així que, sense pensar-s'ho dues vegades, va organitzar una vaga de treballadores.
Va, poseu-vos a treballar!
No, no ho farem fins que tinguem el mateix sou que els homes.
Però si ja ho esteu de ben pagades per la feina que feu.
D'acord, si vol ens canviem la feina. Jo faig els comptes i vostè es posa a treballar al camp. Si vull, també la puc fer, la seva feina.
Era atrevida, la Neus. Les altres noies miraven aquella escena amb admiració i també amb una mica de por, perquè temien com podia respondre el patró, que era el que manava. Sempre havien acotat el cap i acceptat tot el que se'ls deia, sense protestar. Però la Neus no era així. I el patró, que no s'esperava pas l'empenta que tenia aquella noieta, va decidir corregir la situació. Ara les noies cobrarien el mateix que els homes.
A la Neus aquesta manera de ser li venia del seu pare. Baltasar Català combinava el treball del camp amb una petita barberia que s'havia muntat a casa, paret en paret amb el menjador de casa seva. Des d'allà, la petita Neus podia escoltar les converses dels homes que anaven a afaitar-se. Tot eren converses de política i uns i altres sovint discutien. Si alguna discussió era forta, la Neus, amb només 8 o 10 anys, ja saltava i sortia a defensar son pare. Això a ell li encantava. I li va dir una frase que recordaria tota la vida.
Ningú està per sobre ni per sota teu. No baixis els ulls per ningú.
A mesura que creixia, la Neus va forjar les seves idees polítiques. Llegia els diaris i escoltava la ràdio per estar informada de tot el que passava al país i al món. Sense deixar de treballar, va estudiar infermeria i, tot just quan es va llicenciar, va esclatar la Guerra Civil. Un grup de militars encapçalats pel general Franco s'havien revoltat contra el govern de la República i volien imposar les seves idees feixistes per la força. Ella, que llavors tenia 21 anys, es va unir a la colla d'amics i amigues del poble i van organitzar una agrupació de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya per ajudar al front en tot el que poguessin i defensar la República. Recollien diners per comprar llana i teixien jerseis i paucs per abrigar els milicians republicans que lluitaven al front. Es reunien cada setmana i estaven ben atents a tot el que passava.
L'any 1937 es va traslladar a Barcelona i allà també es va implicar en la lluita antifeixista. Va començar d'ajudant d'infermeria en una residència d'avis refugiats i després va treballar a Premià de Dalt com a cap sanitària d'una colònia de 180 infants orfes i refugiats. Un any i mig va estar treballant en aquella colònia fins que el 26 de gener de 1939 l'exèrcit franquista va entrar a Barcelona. Com que veia que la guerra estava perduda, la Neus va fugir cap a França amb els altres companys de feina i els 180 nens que cuidaven. Començava l'exili, una temporada molt difícil per tots els que van haver de marxar del país.
Molts d'aquells nens que cuidava la Neus van poder ser retornats a les seves famílies al cap de poc i molts d'altres van ser adoptats per famílies belgues. Però tot just acabada la Guerra Civil Espanyola, va començar la Segona Guerra Mundial. Els pobres exiliats que es pensaven que Europa estaria en sans i estalvis es van trobar en una situació força complicada. La Neus sabia que no podia tornar a casa perquè la dictadura de Franco l'hauria posat a la presó directament. Es va instal·lar en un poblet francès que es diu Carzac i allà es va enamorar d'un jove occità, Albert Roger. Tots dos tenien 27 anys i compartien les mateixes idees polítiques, així que es van enamorar. Al cap de poc es van casar i es van unir a la resistència contra els nazis, que acabaven d'envair França.
La parella vivia en una petita granja, amb un hortet i una plantació de tabac que els donava prou per viure. I allà acollien i amagaven exiliats republicans, i fins i tot els facilitaven documentació falsa perquè poguessin marxar cap a Amèrica. També feien de missatgers entre els maquis, que eren els lluitadors de la resistència i els seus caps a la regió. La Neus s'amagava els missatges secrets dins dels rulos dels cabells o se'ls aprenia de memòria. També fabricaven explosius i feien volar ponts i descarrilaven els trens de l'enemic. sabotejaven tantes operacions dels nazis com podien i casa seva era tot un centre d'operacions.
Neus, demà vas a portar missatges?
No, demà vaig ajudar a fer saltar les línies d'alta tensió.
És molt perillós. Prefereixo que portis missatges.
Si és perillós per a mi, ho és per tots, no?
Sí, és clar.
Doncs ningú està per sobre o per sota meu. Demà carregaré els explosius i farem volar les línies d'alta tensió.
Però algú els va trair? L'11 de novembre del 1943, de matinada, la Neus, l'Albert i tres guerrillers més estaven preparant una nova acció contra els nazis, quan de sobte...
Heraus! Heraus! Ostretes!
11 soldats nazis van entrar a casa seva empunyant les armes i tres bombes de mà. Els van emmanillar i els van fer pujar un camió que els va dur a la presó de Llemotges. Allà van separar la Neus de l'Albert. Quan la van interrogar, ella no va dir res. Li preguntaven per noms de companys guerrillers, per amagatalls de la resistència, per accions de sabotatge, però per molt fort que la paguessin, ella no badava boca. Va rebre puntades de peu, fuetades i bastonades. Però no va dir res de res.
Els nazis que ocupaven França no paraven de detenir persones. Quan se'ls acumulaven els presoners, els deportaven en massa cap als camps de concentració que hi havia a Alemanya, a Àustria i a Polònia. Els camps de concentració eren llocs terribles. Eren presons immenses on tractaven els reclusos molt malament i els obligaven a treballar com si fossin esclaus. De fet, els nazis hi tancaven tots els que consideraven enemics, com ara els jueus i la gent amb idees progressistes, i no tenien manies a assassinar-los. Això és el que els va passar a la Neus i l'Albert a finals de gener de 1944. Els van pujar a un tren que els duria al lloc d'on ningú no en sortia viu. En aquella estació francesa, la Neus i l'Albert es van veure per última vegada.
Ella tenia 28 anys quan va arribar al camp de concentració per a dones de Ravensbrück, al nord d'Alemanya. Hi va estar 15 mesos, fins que es va acabar la guerra. En aquell camp hi van morir més de 50.000 dones. Allà ja no era la Neus Català. Era simplement la presonera número 27.534. Li van rapar el cap i li van donar un vestit de ratlles. Els nazis obligaven les presoneres a fabricar armament per al seu exèrcit, que havia envaït tota Europa. I la Neus va veure en aquella desgràcia una nova oportunitat de sabotejar aquells enemics odiosos.
Noies, escolteu-me. Demà treballarem el doble de lent. I a poc anirem espatllant les màquines que fan les peces de les armes i les bales també les espatllarem.
I així ho van fer. Els soldats nazis les coneixien com el Comando Gandul perquè eren lentíssimes treballant. Quan les presoneres es van assabentar que qualsevol cosa que barregessin amb la pólvora feia que les bales no funcionessin, sempre que hi podien, hi ficaven alguna cosa dins. Una mosca morta, o l'oli de la màquina que feien servir, o una escopinada. I així, sense saber-ho, els nazis s'emportaven bales que fallarien segur. En 10 mesos van inutilitzar uns 10 milions de bales. I cada dia la Neus recordava la frase que li havia dit al seu pare quan era petita.
Neus, no baixis els ulls per ningú.
I ho va complir. Tot i el patiment constant, la gana i la desesperació, no va plorar mai davant d'un nazi.
Finalment, la Neus va ser condemnada a mort. Per sort, poc abans que arribés el dia de la seva execució, els nazis van ser derrotats i les presoneres del seu camp van ser alliberades. Era el 8 de maig de 1945. Semblava un miracle, però la Neus sortia viva d'aquell infern. Quan van sortir, les companyes cridaven, cantaven i reien. Us imagineu quina impressió que els devia fer sortir d'allà? Però ella no, ella plorava d'amagat. Va caminar tota sola fins a un camp de conreu, es va agenollar i va besar la terra. Va decidir que viuria per explicar aquella barbària que havien patit, però també per continuar lluitant contra el feixisme i per defensar l'amor a la pau, la llibertat i la justícia social.
I ho va complir. primer a França, des de l'exili, col·laborant en la lluita clandestina contra el franquisme, i després, quan es va morir Franco, de nou des de Catalunya. Des del 1962 fins que va morir el 2019, amb més de 100 anys, Neus Català es va dedicar de manera incansable a defensar la memòria de les persones empresonades als camps de concentració nazis. Els darrers anys de la seva vida va rebre molts premis, entre ells la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya o la Medalla de la Ciutat de París. Una pila de premis ben merescuts, perquè la Neus va ser sempre un exemple per a tots els que volem un món més just. Gràcies a la seva dedicació a preservar la memòria, a lluitar contra el feixisme i a defensar els drets de les dones, Neus Català va fer història.